Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Fa anys que l'Associació de Propietaris de Torre Negra amenaça amb una demanda multimilionària a l'Ajuntament de Sant Cugat i ara sembla que serà una realitat. L'entitat ha reactivat els tràmits per portar el consistori als tribunals i exigir una indemnització pels danys patrimonials que, segons defensa, han patit durant dècades per no haver pogut edificar en uns terrenys de 165 hectàrees que consideren legalment urbanitzables. Diuen que fa anys que resisteixen en silenci, però que ara diuen prou. L'associació sempre ha defensat que la qualificació com a sòl no urbanitzable dels terrenys respon a una voluntat política i no a criteris ambientals. La xifra que posen damunt de la taula és d'uns 400 milions d'euros, tot i que aquest càlcul es va fer fa més d'una dècada basat en una taxació forense i l'actualitzaran en els pròxims mesos. La revetlla a Sant Cugat ha estat tranquil·la, tal com va valorar el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell. Tot i això, hi va haver 5 focs que van obligar els bombers de la Generalitat i el cos d'agrupació de defensa forestal, l'ADF, a desplaçar-se fins al lloc dels fets. Tal com ha explicat Picornell, els focs es van originar en zones del centre o Mirasol, fet que demostra que la ciutadania és molt conscient de la importància de prendre mesures en les zones més boscoses, com poden ser la Floresta, les Planes o Vall d'Oreix. Els focs han tingut lloc al carrer de Josep Irla, on es van produir dos incendis, un que va cremar 50 metres quadrats i un altre 400 metres quadrats de vegetació. A més, hi va haver un que va cremar 120 metres quadrats a prop de l'Arxiu Nacional de Catalunya i el més gran va tenir lloc a la Via Augusta, que va cremar 600 metres quadrats també de vegetació. Al carrer Toledo de Mirasol es va cremar la vegetació i part del jardí d'una casa. Per tal que els bombers poguessin treballar millor en l'extinció del foc, es va tallar l'accés de la C-16 als túnels de Vallvidrera durant una estona. Torna Enxampa el periodista, el concurs fotogràfic que Cugat Mèdia organitza per la Festa Major 2025. Els periodistes de Cugat Mèdia seran a tot arreu, els pots capturar amb la càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp 673 17 20 75. Així podràs guanyar 300 euros per gastar Sant Cugat Comerç, 4 entrades per Aquadiver o Waterworld o 4 entrades per PortAventura. Es pot participar del 26 al 29 de juny durant els 4 dies de Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer el dia 1 de juliol a través de www.cugat.cat. Res més per ara. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. A l'espai de tecnologia d'avui abordarem un tema que últimament és cada vegada més freqüent. Segur que recordeu l'esclat d'un reactor a la petroquímica de Tarragona el 2020 o, més recentment, el foc a una fàbrica de productes químics per una fàbrica de piscines a Vilanova i la Geltrú, que va generar un núvol tòxic. Doncs precisament avui parlarem d'accidents industrials, de la prevenció del risc i del núvol tòxic. Saludem a Juan Jesús Pérez, que és professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC, de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Professor, benvingut.
Moltes gràcies.
Avui parlem d'un tema que domina especialment, no?
Bueno, és part dels temes que portem al Departament d'Enginyeria Química, els riscos industrials, sí.
Què entenem per un accident industrial?
Bueno, un accident és un succés que no és comú, o sigui, un succés que passa de quan en quan i que té unes conseqüències, tant per les persones com pel medi ambient, inclús econòmiques.
Quins serien els més comuns?
Les conseqüències d'aquests accidents són normalment foc, explosions i núvols tòxics.
I per què creu que és important que la societat estigui informada sobre aquests riscos?
Bueno, primer s'han d'assegurar que les autoritats vigilen bé les instal·lacions, o sigui que s'han pres mesures de prevenció perquè la probabilitat de que un succés d'aquest tipus ho tinguem sigui el més petita possible, això per una banda. I després, això serien mesures de prevenció, després poder saber quines serien les poder predir quines serien les conseqüències d'aquest accident.
Anem a alguns detalls concrets sobre el tema d'avui. Quins factors acostumen a estar al darrere d'un incendi, d'una explosió en una instal·lació industrial? És a dir, per què passa el que passa?
Bueno, passa per una causa que no està prevista. Passa per una anomalia del funcionament normal. Pot ser que una bomba s'hagi espatllat i que aleshores no hi hagi refrigeració d'un reactor, per exemple. O sigui, tenim un reactor i tenim una reacció i això s'està escalfant. Normalment això es refrigera amb un circuit d'aigua, però a lo millor la bomba d'aquest circuit s'ha espatllat i aleshores no tenim refrigeració, el reactor s'escalfa i probablement pot explotar. Això és un cas que passava anteriorment. Aleshores, prevenció, doncs hem de tenir dues bombes. I si una s'espatlla, tenim la de repòs. O sigui, tenim
la substitució.
Tenim una segona possibilitat perquè el circuit continuï funcionant i el reactor es pugui refrigerar, no?
Però ha acostumat a passar que aquests accidents s'han produït segurament en moments on no hi havia una vigilància o un control massa exhaustiu i, per tant, aquesta reposició o aquesta substitució de la bomba, si s'està a sobre del que ha passat, es pot fer més ràpidament, però quan arribem tard és quan es produeix l'incident, l'incendi, l'explosió, que és el que genera tot el problema.
Clar, és el panel de control, diguéssim. Si el panel de control no es controla contínuament, pot ser que hi hagi una fuita o que hi hagi una alarma d'alguna cosa que no està funcionant bé i si no, el sistema no és prou robust perquè hi hagi un circuit secundari de recolzament i la persona que té en compte aquest control no se n'adona, pues pot passar aquest accident. Una sobrepressió, una fuita, una flama accidental.
Si haguéssim de definir exactament què és un núvol tòxic,
bueno, un núvol tòxic seria els gasos que es produeixen de la combustió d'un material i aquests gasos possiblement porten un material que és tòxic per la salut humana. Però una cosa tan senzilla com pot ser cremar llana, cremar cautxo, cremar qualsevol de les substàncies que tenim a l'abast, aquesta cremació en quantitats grans pot produir no és una flama, són productes tòxics que passen a l'atmosfera i aleshores es dispersen en aquesta l'atmosfera i arriben amb unes concentracions que poden ser tòxiques per la salut.
Quins efectes immediats pot tenir una afectació per un núvol tòxic? Perquè les ha de tenir immediates i segurament posteriors, no? Més a llarg termini?
Sí, hi ha molts compostos que l'efecte es produeix immediatament. Per exemple, una fuita de clor. Una fuita de clor, depenent de les concentracions, deixa les persones probablement molt tocades i amb una concentració una mica més elevada produeix la mort. De fet, el clor s'utilitzava com a agent químic en la Primera Guerra Mundial. És famós per la utilització d'aquests compostos. Per exemple, en aquest accident que hem viscut a Vilanova, jo crec que sí que es va produir clor a l'atmosfera i aleshores aquestes concentracions, si haguessin estat prou altes, haguessin afectat a les persones directament. Però hi ha altres compostos que semblen innocus i tenen la toxicitat, la toxicitat a llarg termini. Per exemple, va haver un accident a Seveso, al nord d'Itàlia, prop de Milano, que va produir uns compostos que immediatament no són tòxics, però que a llarg termini eren cancerígens. I, de fet, després de 15 o 20 anys després de l'accident, s'ha demostrat que la incidència de casos de càncer en aquella zona és molt més alta que l'habitual. Uh-huh. O sigui, pot ser a curt termini i a llarg termini, depenent del compost.
Per això. I la repercussió no és només sobre les persones, sinó que també sobre el medi ambient.
Clar.
No? Pot haver afectació?
Clar, de fet, o núvols, o sigui, ja, però això és un núvol, estàvem parlant d'un núvol tòxic que prové d'un accident, però de fet les emissions de diòxid de carboni, diòxid de sofre, per cremar carbó en les centrals tèrmiques, produeix un gas que és àcid i amb la pluja produeix això que es deia la pluja àcida, que tenien un exemple claríssim aquí a la central tèrmica de Teruel, el poble es deia Andorra, crec, en la província de Terol.
Andorra de Terol, sí.
Sí, i sí. Aleshores aquesta central tèrmica produïa a pluja àcida en les muntanyes del voltant. Però si un núvol tòxic de clor, per exemple, pot afectar, per suposat, el bestiar i les plantes també, perquè clar, les oxida i, per tant, les elimina.
Parlem de la modelització dels efectes que això pot tenir. És a dir, quin paper juga el fet que tinguem un model de prevenció i tinguem una resposta a aquesta mena d'accidents?
Sí, això és una mesura dins d'un marc general que podíem parlar de resiliència. Jo crec que sentirien aquesta paraula més i més sovint en el futur. Resiliència ve a ser la capacitat que tenim de poder resistir a un efecte advers, no? Aleshores, si tenim un accident i es produeix un núvol tòxic, el primer que voldríem saber és com es dispersa aquest contaminant. Aleshores, hi ha models que permeten preveure com evolucionarà la concentració a l'atmosfera al llarg del temps. I això depèn de les condicions atmosfèriques. Si l'atmosfera s'hi fa molt... si fa bon dia, si fa sol, si hi ha una inversió tèrmica, les concentracions seran molt més grans que si fa un dia més aviat túrbol i aleshores el contaminant va cap a la troposfera més alta i per tant la concentració arran de terra és més petita. Tot això es pot modelitzar amb models diguéssim físics matemàtics i això ens permet saber quines són les concentracions que perceberan persones que estiguin al voltant. Per suposat, la direcció del vent és molt important.
Bàsicament. Serien aquestes. I si parlem d'eines o de simulacions, perquè això ho hem sentit moltes vegades, no? Simulacions com un protocol a seguir... i que s'utilitzen quan es produeixen aquests accidents. De què estaríem parlant? De quin tipus d'eines? De quines simulacions es poden fer per anticipar-nos a la propagació d'un núvol tòxic?
Bueno, són models d'ordinador l'Agència Americana del Medi Ambient, la EPA, Environmental Protection Agency, té un programa que es pot descarregar gratuïtament i permet saber quines són les concentracions depenent de les condicions meteorològiques, com es dispersarà aquest núvol. Per tant, sabrem les concentracions i sabent les concentracions i el temps d'incidència podem saber o podem imaginar quin serà l'efecte sobre la salut. De tota manera, també s'ha de dir que sempre que passa això, les autoritats el que demanen és confinament, perquè les concentracions que arriben a les cases, dins de les cases, són moltíssim més petites, i per tant el millor que es pot fer, és l'única solució ràpida, diguéssim, és el confinament. Es pot modelitzar també aquesta concentració dintre de la casa i es veu que és molt més petita que en l'exterior.
Uh-huh. Quin tipus d'indústries presenten majors riscos?
Les indústries químiques, clarament. Uh-huh. Derivats del petroli, tot el que és, per mi això és indústria química, clar. Les indústries que tracten residus, és molt comú sentir que s'ha cremat tot
una planta
que tenia cautxo que estava per reciclar. Aleshores, això produeix una contaminació tremenda.
Uh-huh. I com es determinen i es classifiquen els riscos en una planta industrial?
És difícil contestar aquesta pregunta. O sigui, tu tens un procés i aleshores el que tu fas és intentar pensar què passaria. O sigui, hi ha una metodologia. Uh-huh. Tu tens una planta i aleshores mires tots els elements d'aquesta planta de producció. I a cada element et fas la pregunta, què passaria si no funcionés? Aleshores dius, la bomba no funciona, augmentarà la temperatura, pot augmentar la temperatura del reactor i pot haver una explosió. O si és un líquid inflamable, pots pensar que la pressió de vapor, o sigui, el gas en contacte amb el líquid pot augmentar de cop i aleshores es pot produir una deflagració. O sigui, hi ha una metodologia que el que fas és veure cada un dels elements i aleshores d'alguna forma mesurar el risc de que si això no funciona, quines conseqüències tindria. Aleshores, el que es fa és aquestes mesures de prevenció, quan es fa bé, diguéssim, que és aquests circuits complementaris, duplicitat de circuits o duplicitat d'eines, no?, o d'elements en aquest procés, per quan falli un, tenir l'altre de recanvi, no?
Mm-hmm. He trobat un concepte, que és el de risc emmagatzemat en les instal·lacions.
Risc emmagatzemat es refereix...
Sí, i que es considera crític. Això què vol dir?
Es refereix a un producte que tu tens en el magatzem i que en un moment determinat en certes circumstàncies pot explotar o es pot crear un foc, no? Aleshores, no totes les substàncies tenen els mateixos riscos, no? Però hi ha moltes substàncies que són molt volàtils i que tenen un punt d'inflagració molt petit. Això vol dir que es posen en ignició a temperatures relativament baixes. O sigui, això s'ha de tenir molta cura i ha d'estar en un lloc molt ventilat. Si tu això ho deixes en un lloc... Això és el que va passar al Líban. Tenien substàncies emmagatzemades en un lloc que no tenia ventilació i aleshores suposo que les emanacions que sortien dels depòsits van ser suficient grans com que la pressió fos gran i produir l'explosió. Aleshores, depenent del producte que tinguem, haurem de tenir unes condicions previstes. Si, per exemple, pensem que un producte pot produir una explosió, pues, aleshores separar aquest bidó que té aquest producte a una distància prou adequada d'un altre bidó semblant. No? O sigui, suposo, dependent del producte, prendries unes mesures preventives diferents.
Uh-huh. Parlem ara de la manipulació dels compostos químics. Quins són els errors més freqüents que es cometen en la manipulació d'aquestes substàncies perilloses?
Bueno, el tenir confiança, el pensar...
L'excés de confiança, no?
L'excés de confiança. El primer dia dius, ostres, això és perillós. I conforme lo vas manipulant, al final deixes de pensar que això és perillós i això quan aquesta prevenció tendeix a ser més petita i és quan passa el que no passa. Darrerament, ningú entra al laboratori sin portar gafes de protecció, sin portar guants, etc. O sigui que això són mesures de prevenció. Abans s'entrava en el laboratori sense, sense les ulleres i sense els guants, i aleshores pues, tenies un accident i els efectes eren relativament greus. Ara són més petits. Aquestes mesures fan això. Aleshores, si tu manipules material que té un cert risc d'explosió, de deflagració, o és tòxic per la, salut, com, o sigui, per l'inspiració, per respiració, aleshores has de tenir sempre la cura de tenir una precaució absoluta. A mi m'explicava una vegada una amiga que treballava en la indústria farmacèutica que estaven treballant amb opioids. I un dia va obrir el frasquet que portava l'opioid i va veure un núvol de pols que sortia. Clar, això ho va fer a la vitrina, però en qualsevol cas aquesta petita quantitat podia ser una sobredosis per a la persona que estava allí manipulant una quantitat petita d'opioid. O sigui que has de tenir molta cura del compost que tu estàs manegant.
I també hi ha protocols, precisament, per la manipulació d'aquestes substàncies. Igual que parlàvem dels protocols a l'hora d'emmagatzemar i de la cura i de la manera que s'ha de fer.
La prevenció. Se necessita, és bo tenir un protocol, sí.
I m'imagino que la formació del personal en la reducció de riscos, és a dir, saber a què s'exposen, tenir tota la informació, i per això es requereix la formació, juga un paper també important, no?
Per suposat, o sigui, has de tenir una persona que esté entrenada com per saber els riscos associats a l'activitat que està fent. En particular, saber els riscos que té per si el material que està manipulant.
Parlem de les mesures de prevenció. Quines són imprescindibles, per exemple, per evitar accidents?
Bueno, això depèn de lo que estem treballant, no? Sí, més o menys lo que hem dit abans. O sigui, tu tens un procés i aleshores intentes averiguar quins serien els efectes de que mal funcionés una de les peces, un dels elements d'aquest procés. Per tant, duplicació de material. O si estàs manipulant un material, una persona està manipulant un material, pues, sempre ha d'estar en una vitrina, ha de tenir cura de no respirar, que no caigui material a la pell, etc. O sigui, tot això són les mesures de prevenció. Al final, hem de tenir una mica de coneixement de quin és el risc, perquè clar, si per manipular aigua ens posem les ulleres de protecció, etc., no té sentit. O sigui, hem de saber la necessitat respecte al risc de la matèria que estem manegant.
És possible eliminar absolutament el risc? És a dir, existeix el risc zero?
No, el risc zero no existeix, però sí que és veritat que s'han de fer les coses perquè el risc sigui el mínim possible. I, de fet, malauradament, després de diversos accidents, pues és com hem après a prendre mesures de prevenció. L'accident aquest de Seveso, o l'accident que va veure a Bhopal l'any 80 i pico, on va explotar una nau industrial i va produir un núvol tòxic que va matar pues, a 100.000 persones. Això a la Índia va ser un accident tremendo. Aleshores, a partir d'allà, hem après a prendre mesures perquè això no passi, o que hi hagi una duplicitat, insisteixo, com ho he dit abans, de circuits perquè no pugui passar això. També es pot parlar d'accidents de cru, de petroli, que en accidents d'un vaixell, no?
Embassaments
al mar,
com va passar a la costa gallega.
Per exemple, això van fer un petit projecte fa poc a aquest respecte. Aleshores, mesures de prevenció, pues, si la mar no és adequada, pues, no surtis. O fer un, assegurar-nos de que els vaixells tinguin un casc doble, no casc senzill, com va ser el Prestige. No? O sigui, molts accidents, dius, això ha passat perquè no hem pres mesures òbvies de prevenció, no? I les autoritats, per alguna raó, pues, tampoc han anat al darrere d'això.
Mm-hmm. I això passa, i passa normalment a les empreses. Quin paper o quina responsabilitat tenen precisament les empreses i quin paper juga la legislació en situacions com aquesta?
L'empresa total. L'empresa ha de prendre, ha de tenir un protocol de prevenció d'accidents. I la inspecció de treball ha de tenir aquest protocol i inspeccionar aquest protocol. És possible que estem fent una cosa relativament nova i no saben exactament les conseqüències, per tant, la previsió ha de ser doble, no? Però són les empreses, les manipuladores, que tenen l'obligació de fer aquest protocol, i afortunadament tenim la legislació que obliga a la inspecció a veure que és, a comprovar que això es compleix, i si no, no s'obre la planta per fabricar el que sigui, no?
Uh-huh. Un últim missatge que vulguis llançar?
No, que totes les activitats tenen un risc. Risc és mesura en la pràctica com el nombre d'accidents multiplicat per la probabilitat de que tinguem aquest accident. És a dir, risc zero no n'hi ha, però hi ha una certa probabilitat de que tinguem aquest accident, i per mesurar quan important és aquest risc, quantes persones poden morir d'aquest accident. Risc zero no hi ha, però, per exemple, no és el mateix el risc de viatjar en avió que el de fer escalada. Fer escalada és molt més, té un risc molt més alt que viatjar en avió. Viatjar en avió té menys risc, de tota manera, que viatjar en tren. O sigui, totes les activitats tenen un risc. Això ho hem de pensar sempre, han de valorar si ho fem o no ho fem i prendre les mesures preventives lo millor possible.
Doncs, com sempre, molt interessant. Professor, moltíssimes gràcies. Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat.
Aquest dijous al magazín Faves Comptades ens acompanyen dos santcugatencs amb molt de vent a favor, la Diana Bertolín i l'Òscar Morte, fundadors de l'empresa Fanoff. Amb dissenys originals i innovadors, han aconseguit posar el ventall en el centre de l'escena, reinventant un objecte tradicional per donar-li una nova vida en el món actual. Avui ens explicaran com va sorgir la idea, quins reptes han superat i quins són els plans de futur per a Fanoff. Diana, Òscar, molt bon dia, benvinguts.
Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, també m'agradaria que m'expliquéssiu, no?, com va sortir la idea de crear una empresa de ventalls, una cosa tan específica. No sé què us va inspirar per posar-vos en marxa.
Bueno, comencem d'un estudi de disseny d'estampats que ja portàvem temps treballant-ho, i fèiem diversificació de producte, fèiem sobretot estampats aplicats a papers pintats i revestiments murals per projectes d'interiorisme.
I sí, per interiorisme, contract, per hotels i restaurants, sobretot, o sigui, coses especials, que hi ha una idea, un concepte darrere del projecte, i nosaltres ho ajudem a transmetre aquesta idea a través
de l'estampat,
dissenyant les parets, els terres, tot tipus de materials per interiorisme.
D'acord.
Llavors, en aquest moment, doncs, va haver una època que vam dir, va, doncs fem més productes, apliquem els dissenys a més productes. I un d'ells era el ventall.
Sí, fèiem, bueno, ventalls, altres objectes, tovalloles, bosses... fèiem massa cosa, més del que podíem abarcar, i aleshores va arribar la pandèmia.
Ai.
Que estàvem ja enlairant el vol a nivell projectes ja interessants, treballant amb estudis de prestigi, però se'ns van parar molts projectes.
No tot, bueno, menys, sí.
Bueno, els que teníem en marxa sense seguir, però els que estaven per sortir es van parar
i
teníem que reinventar-nos. I llavors vam decidir ordenar-nos una mica, no abarcar tant producte diferent, que era molt difícil fer-ho entre dues persones, i ens vam escollir un dels productes, que era el vano, que era el que més gràcia ens feia, més joc tenia, i té molt fàcil l'aplicació de l'estampat, i apostar per ell i fer una marca exclusiva de ventalls, i fer-la bé des del principi, amb una identitat nova, un nom nou, web, i treballar-ho així.
Vosaltres de formació, perquè volia preguntar-vos què fèieu abans, clar, ja tenia relació perquè treballàveu en el món de l'estampat amb, no, explicàveu des de parets a terres, a tovalloles, no? La vostra formació està relacionada amb això? Sou dissenyadors, sou enginyers?
Jo soc dissenyadora.
Bueno, sí, sobretot ella. Jo he estat relacionat amb el món de l'interiorisme perquè tenia un taller de mobles i m'he format més amb direcció d'empresa i de més, però bueno, portem junts des de fa molt temps i fer un projecte conjunt ficant en valor tota la seva creativitat, doncs era una cosa que ens atreia molt.
Quin ha estat el repte més gran, no?, de posar en marxa un negoci que és molt especialitzat, no?, centrat, ara ens deia, feien moltes coses, van decidir apostar per una, el ventall.
Sí, bueno, la idea era reinventar el ventall, no?, era un objecte, és un objecte molt útil, molt vistós, que és molt agraït a l'hora de dissenyar, d'exposar, i també era una cosa molt important a la pandèmia, es podia vendre online d'una forma, diguéssim, bé de preu. Es pot, té un packaging molt petit que es pot enviar d'una manera molt, molt senzilla a totes les parts del món, no? I això, clar, en pandèmia estar tancats, doncs era molt important fer una imatge corporativa de la marca molt, molt potent, molt diferent, que es diferencies molt de l'abanico de l'abuela, no? O de, no sé, dels típics vanos que tenim per posar-lo més apropar-lo més a la joventut i el nostre estil de vida.
El nom de l'empresa és divertit, és Fun Off, no? No sé si té alguna història al darrere. Parlàveu del packaging, no?, que és important, però el nom entenc que també a l'hora de decidir per apostar.
Sí, a Fun Off, o sigui, la idea és que tots els dissenys els inspirem en un concepte que ens agrada, que ens omple, i llavors a Fun Off, tots els dissenys són a Fun Off una cosa. I a més, el que hem fet és buscar col·laboracions amb altres artistes, que nosaltres som fans d'aquella persona, no?, perquè potser sempre escollim com els artistes que tenen una manera de crear molt diferent a la nostra, així podem enriquir la nostra col·lecció, i és molt xulo perquè, bueno, fem molta sinergia i sempre és molt bonic poder col·laborar amb altres persones.
Bueno, i d'això, aquest joc de paraules de la Fun Off, doncs l'artista o el concepte o l'inspiració de qui ha estampat.
Té molt joc al final,
molt
joc. Els ventalls són objectes amb molta història, ara ja ho deia la Diana, els veien representacions pictòriques de l'antic Egipte, i si no m'equivoco, l'origen del ventall, com el que estem parlant ara, es remunta al Japó del segle VII. Com són els vostres ventalls per la gent que ens escolta i què els fan únics?
Doncs, sobretot, els dissenys de les teles són diferents. La veritat és que fem servir colors vius, amb diferents... És que no sé com explicar-ho, sento.
Diferents bueno, materials, sí, diferents models, no?
Sí, sí, diferents models, tenim diverses mides.
Formes també, fins i tot jugàvem
sí,
les
clar,
formes.
Ara el que estem com evolucionant és a fer una peça sortint de la forma habitual del ventall, no? Llavors estem experimentant amb altres materials, amb altres talls de la tela, amb altres fustes, amb altres... I això, bueno, això és un procés bastant lent i
laboriós.
És tot artesanal, llavors, clar, potser surt bé una peça, dues, i després unes altres no surten tan bé, llavors estem mirant una mica com poder anar innovant cada cop més en aquest producte.
De fet, a la web expliqueu que els vostres ventalls són artesanals i també que són sostenibles. Com és el procés de disseny i de fabricació dels ventalls de Fanoff? On es fan? Quins materials utilitzeu, sobretot?
Són vanos de fusta de paret polida, sense vernissos, amb teixit de cotó 100%, i es fan a mà a un poble a prop de València. Fem tot el disseny, òbviament, localment, aquí a Barcelona, tenim l'estudi, i també tot el que té a veure amb el packaging és paper 100% reciclat, i intentem, sempre a nivell valor de marca, potenciar tot el tema sostenible, producció local, etc.
Mm-hmm. Teniu algun ventall estrella, no sé, de tota la col·lecció que tingueu, que fins i tot a vosaltres us hagi sorprès? Perquè, clar, és que per gustos colors, mai millor dit, no?
Hauríem de dir que aquest, que és
el primer que vam fer,
el primer
disseny
que va
fer, ranking, sempre.
I sempre ha estat el... Si no el més venut, top 3.
Top 3, top 5, sí.
És un... Intentarem descriure'l, potser ho fareu millor vosaltres.
Aquest està inspirat
amb
la transparència dels pètals de les flors. O sigui, és molt abstracte. Nosaltres, clar, tots els dissenys, la gran majoria, són molt abstractes. Llavors, jugant amb diferents tipus de formes, colors, tècniques, que nosaltres fem cada disseny, doncs això, escollim un concepte en cada col·lecció, i llavors... bueno, veiem quina és la tècnica que més s'apropa a això, com ens agrada, anem provant, no? I en aquest cas és jugar amb les transparències dels pètals amb aquarel·les. Llavors s'aconsegueix com una espècie de barreja de diferents tons que el que fa és que és molt, molt harmònica i alhora és molt punible, perquè et pots combinar-ho amb qualsevol cosa.
Sí, a nivell
comercial. I no es condiciona, saps? No és cap forma, sinó condiciona. Llavors, aquest també, aquest també és bastant...
Sí, però aquest, sobretot el que parlàvem,
sí,
al principi,
sobretot.
A nivell comercial, el que té és que és molt colorista, que s'identifica molt amb el que és els dissenys de la marca, però a la vegada és molt elegant. Llavors t'agafa molt perfil de públic diferent.
És molt versàtil,
sí,
no? Per dir-ho d'alguna manera. Diana, no sé en què t'inspires a l'hora de crear aquests estampats per als ventalls. No sé si potser són els ventalls que tu haguessis trobat a faltar quan els necessites, si segueixes molt les tendències o els colors de la temporada, si t'inspira la naturalesa, els teus fills, no sé.
Bueno, una mica l'entorn més proper, de fet, o sigui, és dir, ai, vaig a veure doncs unes textures o alguna cosa que em cridi l'atenció i començo a provar coses en allò, no? I comences potser tenint una idea i fent alguna cosa, acabes amb una altra cosa totalment diferent, no? Però és una mica la gràcia també del procés, no? Del principi al final, com van canviant, no? Amb la primera idea, com va canviant fins al resultat que t'agrada.
Perquè com treballes la idea? Perquè ens imaginem des de que tu imagines un ventall, un estampat, quins són els passos fins que el tens físicament?
Pues buscar moltes referències, ja sigui a nivell llibres, fotos, és que depèn, a vegades...
Els dibuixes,
sí, els
a mà, ordinador...
Depenent a mà o amb l'iPad també. Aviam, nosaltres, clar, tots els que fem a col·lecció ara mateix són dissenys fets a mà, però acaben sempre passant per l'ordinador i s'estampen amb tintes ecològiques en digital. Mm-hmm. Perquè, clar, no pots fer una producció de molts ventalls a mà, que ara també farem edicions limitades a mà.
Pintades
a mà.
El teixit
sí,
a mà.
Sí, sí, pintades a mà, que és una cosa que estem ara provant.
Després us preguntaré també per què teniu al cap de cara al futur de Fanoff. Quantes referències, quants ventalls, cap problema, podem trobar ara si ens connectem a la vostra web? Quantes opcions tenim disponibles?
Uns 40.
Jo crec que sí, entre 35 i 40, jo crec.
Clar, hi ha alguns que entren i surten d'estoc, depenent de...
Teniu producte de temporada, per entendre'ns, edició limitada,
Ara mateix...
O va en funció de l'èxit que tingui, no? Al final, si...
Sí, intentem fer una previsió en funció del que creiem que es vendrà més o menys, que pots equivocar-te també, perquè tenim poc marge de reproduir a mitja temporada, d'ampliar estoc. O sigui, ho podem fer potser amb un parell o tres de referències, però la producció l'hem de fer amb temps perquè hi ha molta demanda del producte i ja està, has de fer previsió. Aleshores, ja et dic, sempre cada any més o menys la meitat de la col·lecció segueix per l'any següent i l'altra meitat la fem de nou. Llavors així va haver una rotació i es van quedant els que més agraden, els que més es venen, i també en funció una mica, doncs, tenim tres mides diferents. Aquest any hem introduït alguns models que tenen acabats a mà, més sí, artesanals.
Les fustes...
aquests serien els que podríem dir que són edicions limitades, perquè porta més feina fer-los i no pots fer una tirada
tan
molt
llarga,
gran,
no?
Llavors ho has de ficar amb X unitats a la venda i ja està.
La Diana ho deia al principi, no? Quan vau tenir la idea de dedicar-vos en exclusiva als ventalls, volíeu fugir una mica la idea aquesta del ventall de la iaia, no? que ens pot venir al cap. A quin tipus de client us adreceu? Quin és el perfil del vostre client?
El que volem és que sigui tothom. O sigui, també vam voler reivindicar des d'un principi que el ventall és un objecte que pot utilitzar tothom, homes, dones, grans, petits. Al final estava com una mica enfocat o amb el perfil de la iaia, o una peça així com molt folklòrica, sevillana, tal. I realment és un objecte molt útil. Tots tenim calor a l'estiu i tots podem portar...
El canvi climàtic se'ns allarga, eh?
Llavors, també una mica en el primer shooting que vam fer, en la primera tira de fotos ja vam introduir un model masculí per una mica
donar
a entendre això.
Sí, i més com també de primeres ho vam enfocar més a la gent jove, més jove, no? Per incitar a fer servir, no?, aquest objecte que potser no l'estaven valorant ni no l'entenien dins de la seva gamma d'accessoris.
Teniu previst expandir-vos, evidentment, a través de la web es pot adquirir els ventalls, de fet la teniu en diversos idiomes, des de qualsevol lloc, no? No sé per on passa la vostra visió de l'expansió de negoci.
Estem venent a molts països, o sigui, a Europa... Bueno, aquest any ha sigut el primer que hem anat a una fira internacional, a París, i estem venent molt a països com França, Suïssa, Itàlia, Grècia, Alemanya, també a Estats Units. Després tenim algun client puntual, doncs, Dubai, que ens va comprar a Austràlia, però això són coses més puntuals, però aquests països que tira al principi sí que tenim molt client de botiga. I després, òbviament, per la tenda, per la web, sí que es pot comprar qualsevol part del món.
Sí, però nosaltres el nostre negoci principal és vendre a altres botigues. Llavors tenim agents a diferents parts de diferents països i llavors a través d'ells, doncs ells...
Feu la venda.
Exacte.
Bueno, a Espanya, òbviament, també tenim molt clients.
Com ha estat l'acollida aquí a casa, a Catalunya, dels vostres ventalls?
Bé...
Molt bé, molt
bé, però a mi m'ha sorprès molt països com Suïssa.
Sí?
Sí, perquè... I clar, nosaltres anem molt a museus. Llavors, bueno, no?
Bueno, ens va, una cosa que ens va sobtar molt és que ens van fer una comanda d'un museu important a Suïssa el gener de l'any passat, i vam dir, bueno, seran molt previsors i estan fent ja la comanda, doncs, de la temporada d'estiu amb molt de temps. Però al febrer ens van repetir comanda.
Sí, llavors vam dir, ostres.
No ho enteníem perquè nosaltres aquí, que tenim millor clima, no estàvem venent en aquella època de l'any, perquè òbviament té una estacionalitat el producte, i ens va sorprendre. I entenem que és perquè al ser venda a museu, doncs hi ha una venda molt del visitant, que s'ho emporta com a record, que li agrada.
Sí, que valora molt el disseny. Llavors aquí també hi ha aquest...
Un objecte, no?, de col·lecció, no?
Exacte.
També en aquest sentit.
Potenciem molt aquesta part, no?, que deixi de ser algo exclusivament de l'estiu i que pugui ser un objecte que es pugui regalar i que es pugui adquirir durant tot l'any.
Les col·laboracions que feu, Diana, que m'explicaves que col·laborava amb altres artistes i em deies, busquem que siguin diferents al que fem nosaltres. Com les trieu?
Pues actualment ens criden ells.
O sigui, sí?
Sí, ens escriuen diferents artistes així, doncs, oi, que m'agrada el que feu, per què no fem alguna cosa, i va sorgint així. Sí, la veritat és que ara mateix és bastant espontani tot.
Les empreses també es poden posar en contacte amb vosaltres. Hem vist a través del web que també teniu una part per entendre'ns de merchandising, no? Si volem potenciar la nostra marca, oferiu també diverses opcions. Feu ventalls gravats a la fusta, amb estampat, fins i tot feu col·leccions més festivaleres, per dir d'alguna manera, amb paper, no? És un altre tipus de públic, també, més enllà, bueno, explicava el del museu aquest de Suïssa, més enllà del mercat final de l'usuari, no?, que es compra el ventall per ell o per regalar-lo.
Sí, bueno, el museu ens compra moltes vegades col·lecció i moltes vegades ens fa fer una col·lecció
específica,
i després sí, fem ventalls a mida per esdeveniments, per casaments, per
Empreses
d'empresa, festivals, com has dit.
Altres marques que volen fer, doncs, fan mocadors, doncs vull fer un mocador, doncs fer una col·lecció de ventalls en conjunt, d'això, de tot. La veritat és que de tot.
Es va tornant a posar de moda el ventall, d'alguna manera?
Sí, porta anys que està pujada, ha crescut molt.
Sí. Òscar, tu deies, no?, que el ventall ha de ser per tothom, i a mi venia al cap justament el que tu deies, no?, dels nois, no?, que no t'imagines a priori o no veus sovint els nois amb ventall. És difícil penetrar en aquest mercat, o a poc a poc, amb el canvi una mica social i d'aquests models tan heteronormatius que tenim, es van atrevint, o encara faria falta?
Costa.
No?
Allò que home, dius, esperem que sí,
de calor en tenim tots, no sé.
Costa. O sigui, nosaltres la voluntat la tenim allà, però la veritat és que jo crec que el 95% dels que venem són per dona.
Sí. Perquè a mi m'estava venint la imatge al cap d'una parella asseguda i potser la noia va entrar-se i fer-li ben a la parella, perquè clar, quan fa calor per tothom, sí. Doncs escolta, que cadascú es porti el seu i s'animi, no?
Compren menys i s'atreveixen poc amb el color.
Sí? És un avorrit.
Una mica. Però mira, aquesta mida, que és la mida mini, de primer, o sigui, es va crear pels homes fa molts, molts anys.
I per portar la butxaca,
sí,
per exemple?
La butxaca és la mida d'Andy.
Sí,
és la mesura d'Andy. I és per portar com a la butxaqueta de l'americana.
Com el mocador,
sí,
el que es porti.
Llavors,
tant, no hi ha excusa.
Creiem que si antanyo ho feien servir els homes, que ara també es puguin animar.
Qui vulgui comprar els vostres ventalls, com ho pot fer?
Doncs ho pot fer a través de la web. Nosaltres a Barcelona tenim l'estudi, que també tenim botiga, al carrer Bonavista. I llavors en moltes botigues al món on els venen.
I pregunta obligada ja per acabar. I a Sant Cugat, que podrem trobar a curt o mitjà termini alguna botiga on puguem comprar els vostres ventalls?
Segurament.
Sí. Ens ha comprat una botiga a Sant Cugat. Bueno, dues.
Sí? Podem dir el nom?
És que
ara, clar, no us vull posar en un compromís, no us vull posar en un compromís.
És que aquest any hem delegat la part comercial nacional a uns agents comercials i no estem al dia,
de com està tot.
Però ens ha comprat, sé que aquí va, aquí a Carrer Rossinyol, qui més?
Butó
Anco.
També. Doncs escolta, tocar de la ràdio, si passem per l'eix comercial ja els podem trobar, i sempre ens queda, si no, l'opció online, ventalls de proximitat, amb disseny i els seus creadors d'aquí de la ciutat. Diana, Òscar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos el vostre projecte. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
FM. Ràdio Sant Cugat. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'exploració de Júpiter. Júpiter està molt lluny i costa molt arribar-hi per explorar-lo, però tot i així hi han passat 7 sondes que han fet sobrevols i l'han fotografiat de prop i s'han enviat 2 sondes al seu voltant que l'han estudiat durant anys. La darrera, Juno, encara hi és. Les primeres sondes que van passar a prop de Júpiter van ser les Pioneer 10 i 11. Van ser llançades al març del 1972 i a l'abril del 1973, respectivament. La primera va fer un sobrevol a uns 200.000 quilòmetres de la part superior dels núvols de Júpiter el 4 de desembre del 73 i la segona va passar a només 43.000 quilòmetres del planeta el 2 de desembre del 1974. Van obtenir les primeres imatges properes de l'alta atmosfera de Júpiter, com la gran taca vermella amb detall, i de les seves llunes principals. Van descobrir també que aquest planeta té un intens camp magnètic. Anys més tard, Júpiter va ser visitat per les sondes Voyager 1 i 2. Ambdues van ser llançades a finals del 1977 i la primera va sobrevolar el planeta el 5 de març del 79 i la segona el 9 de juliol del mateix any. Van estudiar amb detall l'alta atmosfera del planeta, la geologia i l'estat físic dels seus satèl·lits principals, el seu camp magnètic, i van descobrir els seus anells i 3 satèl·lits més. Ulysses, una missió de la NASA ESA, va ser una sonda espacial llançada el 1990 per estudiar el Sol. En el camí de la seva òrbita operativa al voltant del Sol, va arribar a Júpiter al febrer del 1992, on va fer una maniobra de balanceig per ajustar la seva òrbita. La nau espacial va utilitzar Júpiter per a una altra maniobra d'assistència gravitacional el 2004. Va aprofitar per estudiar l'atmosfera de Júpiter, així com el seu camp magnètic i el cinturó de radiació. El planeta finalment va rebre la seva pròpia sonda quan la nau espacial Galileo de la NASA va arribar-hi el 1995 i va orbitar Júpiter fins al 2003. Galileo constava d'una sonda orbital i d'una sonda atmosfèrica. Aquesta última va entrar dins l'atmosfera del planeta per estudiar-ne la composició química i caracteritzar la seva estructura fins a certa profunditat. Després de baixar durant gairebé una hora fins a uns 150 quilòmetres, va ser destruïda per la pressió atmosfèrica. 2 missions més van passar a prop de Júpiter. La Cassini-Huygens en direcció a Saturn i la New Horizons en direcció a Plutó. Van passar a prop del gegant gasós el desembre de 2000 i el febrer de 2007, respectivament. Finalment, es va enviar una altra sonda a Júpiter per estudiar-lo durant uns quants anys, la Juno. Va ser llançada a l'agost de 2011 i va arribar-hi el juliol del 2016. Encara és operativa avui en dia. Els principals objectius científics de la missió són recollir dades per investigar la formació i origen de l'atmosfera de Júpiter, la migració potencial de planetes, les variacions de l'atmosfera profunda de Júpiter relacionades amb la meteorologia, la composició, els perfils de temperatura, l'opacitat del núvol i la dinàmica atmosfèrica, l'estructura fina del camp magnètic de Júpiter, etc. També ens està proporcionant les imatges més espectaculars de l'alta atmosfera del planeta.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Let it kill you with a head full of dreams at night.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Stop.